Com cada dimarts a aquesta hora, aproximadament, fins al punt ja avui de la una, parlem d'històries. Estem a l'any 1991 i aquestes històries sempre ens les porta en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia Joan, bon dia, amb molta alegria.
Després de com va, sí, hem d'agafar-nos amb alegria, perquè avui, entre que no m'entrava una cançó a la primera hora i ara que no m'entrava un àudio a la segona, i que el dia no és d'aquests per tirar coets...
No, he començat malament avui.
Sí, avui és un dia que no, les coses no van com... No van per al carril que haurien d'anar, van un xic desviats. Però bé, intentarem portar el cotxe el més recte possible.
El més recte possible.
Vinga, estem a l'any 91.
Sí, però abans de continuar amb les històries, ja que la setmana passada vam parlar de trens i no vaig poder dir-ho, hem de dir que el dia 25 de gener la mort de Michel Legrand. S'ha parlat molt d'ell durant aquests dies, amb les seves músiques, cançons, composicions que va fer. Va morir a l'edat de 86 anys a París, un gran director d'orquestra, compositor, cantant, pianista... Va compondre més de 200 pel·lícules, la música, i escoltarem per l'orquestra de Michel Legrand dos paraigües de Cherburgo, els paraigües de Cherburgo. Una cançó, bueno, formidable, maca, de les tantes que va compondre.
De fet, forma part de la banda sonora d'aquí, d'aquesta pel·lícula, Les paraules de Cherburgo.
Seguim.
Vinga.
Degut que en l'últim capítol vaig anar molt de pressa a passar el mes d'abril, em vaig deixar de parlar de l'entrega dels Premis Òscar del 1991, que van ser el dia 26 de març, a Los Angeles. La millor pel·lícula va ser Ballant amb Jobs. El millor director, Kevin Costner.
Costner.
Ballant amb Jobs, també. El millor actor, Jeremy Irons.
O Irons.
Amb la pel·lícula el misteri de Bulow. I la millor actriu, Kathy Bates.
Bates. Ja ho deies bé. Ara ho has espatllat. Mira que has començat bé, eh?
Kathy Bates. Amb la pel·lícula Misery.
Misery.
Bueno, ara sí que estem al mes d'abril.
Vinga.
El dia 10, Recopa d'Europa. Partit de semifinal. El Barça era l'únic equip espanyol que quedava en competició de les Copes Europees en aquell temps. El partit de semifinal d'anada, el resultat va ser Barça 3, Juventus de Turí 1. Un bon resultat per al partit de tornada. I el dia 15 d'abril, assassinat d'ETA a una filla d'un policia a Sant Sebastià. Això es va parlar bastant, ja que en aquell temps ETA era una cosa, bueno, que no parava mai. I el dia 17, partit amistós de la Selecció Nacional de Futbol, disputat a Càceres amb 16.000 espectadors, amb el resultat d'Espanya 0, Romania 2. Continua amb les dolents partits de la selecció, amb un Lluís Suárez per la seva destitució. Una notícia de la ràdio és que Gorbachev i Yeltsin es comprometen a treure de la URSS de la crisi. La Rússia en aquell moment tenia una profunda crisi econòmica i política i per treure d'aquest problema que tenien. En aquell mateix dia se disputa el partit de tornada de la Recopa d'Europa a Turí, Juventus 1, Barcelona 0. Amb aquesta derrota de Barça, el Barça passa a la final, que jugarà davant del Manchester United per un global 3-2 a favor de l'equip blaugrana. I el dia 29, el que dèiem, Luis Suárez cessat.
Luis Suárez, entrenador.
Luis Suárez és cessat com seleccionador i és substituït per Vicente Miera, com ja s'esperava i degut als últims resultats de la selecció. I aquest mateix dia comença la Volta Ciclista a Espanya 1991. La ràdio, tant la cadena SER, Ràdio Nacional, informaven de la marxa de la Volta. La 46a edició de la Volta a Espanya es va disputar entre el 29 d'abril fins al 19 de maig entre les localitats de Mèrida i Madrid, amb un recorregut de 20 etapes, una d'elles dobles, i 3.215 quilòmetres. Varen participar 198 corredors repartits a 21 equips, que tan sols van arribar a acabar a la Volta 116 corredors. Miguel Indurain, Laurino Covino, Anselmo Fuerte eren els espanyols que es trobaven entre els favorits a impedir que Marco Giovanetti pogués repetir la victòria de l'any passat, de 1990. Dintre dels estrangers destacaven Esteban Roux, Raúl Alcalá i els colombians Fabio Parra i Lucho Herrera. En l'etapa pròloga va ser una contrarrellotge en grups de tres corredors. O sigui, cada equip anaven tres corredors de cada equip. Com eren nou corredors per equip, doncs hi havia tres corredors de cada equip, sortien en diferent horari. I el trio guanyador estava format per Melchor Mauri, Anselmo Fuerte i Herminio Díaz Zavala. I el dia següent, una altra etapa contra rellotge ja per equips, tot l'equip junts, que va ser que Mario va treure cap d'un minut respecte a Indurain. En les successives etapes, Melchor Mauri estava ben fort, va guanyar les dues etapes contra rellotge i va aguantar les embestides dels corredors Fabio Parra i Lucho Herrera. I va arribar a Madrid com líder, amb quatre corredors espanyols entre els 10 primers. Va ser una cosa excepcional, aquella edició de la Volta a Espanya. I la classificació general, primer, Melchor Mauri, 82 hores, 48 minuts, 7 segons. Segon, Miguel Indurain, a 2 minuts, 52 segons. Tercer, Marino Rejarreta, a 3 minuts, 11 segons. Quart, Federico Chávez, a 3 minuts, 54 segons. El sisè va ser Peyo Ruiz Cabestanys, 6 minuts, 50 segons.
El sisè, el cinquè?
No, el cinquè havia un altre corredor.
Ah.
Saps? T'hauria de buscar...
Ah, vale, que no era... Era estranger, diguem.
Sí, estranger.
Ah, perquè quan anava seguint el ritme, sí. I el sisè, digues, falta el cinquè.
I el sisè va ser...
Per un Peyo Ruiz Cabestany.
A 6 minuts, 50 segons. O sigui, vol dir que 5 corredors van quedar entre els 10 primers. Un bon balanç. L'alemany... Uwe Rapp va ser el guanyador per punts, Lucho Herrera va ser el guanyador del Premi de la Muntanya i la 11 va ser el guanyador per equips. Passem al mes de maig.
Vinga.
El dia 4, Festival de la Cançó d'Eurovisió 91.
Correcte.
Televisió Espanyola representa, en aquell temps ja com hi havia emissores privades, és la Televisió Espanyola que representa... El festival.
Sí, perquè és la que està en la Unió de Televisions Europees, que són els que organitzen el festival.
L'Eurovisió. Va tindre lloc en els estudis de Cinetat de Roma. Els presentadors van ser la Xiliola Cinquetti i Tito Cotugno, guanyadors...
Toto Cotugno,
guanyador anteriorment d'aquest concurs musical. La televisió italiana, la RAI, havia decidit inicialment de celebrar el festival a Ariston de San Remo, però degut a les tensions entre la veïna Iugoslàvia i la guerra del Golf, varen decidir de fer el certamen i traslladar-lo a l'última hora a la capital italiana. En aquella edició, Suècia i França varen empatar a punts en la primera posició i els dos països varen obtindre els 12 punts en el mateix nombre de vegades. Però Suècia va tindre més vegades en la votació de 10 punts. Per d'acord de les regles de desempat establides en aquell moment, li va correspondre la victòria a Suècia. Els resultats, de dir que en quarta posició va quedar Espanya amb Sergio Dalma amb la cançó Bailar Pegado en 119 punts. Escoltem uns quants segons.
gravació en directe, això, eh? Avançarem un xic.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo.
Oh, en tercera posició, Israel, amb el duo Dats, amb la cançó Can, traduïta en castellà aquí, amb 139 punts.
Can we tipo animo la de ti? Bami shora shera fat hayam. Can a chaverim itam gadalti. Ve'en li shum makom acher ba'olam. En li shum makom acher ba'olam.
La cançó té ritme, però no entenc el que diu.
Home, perquè a aquelles èpoques quasi molts de països tot i que feien servir el seu idioma. Després, com que es va permetre que poguessin servir els dos idiomes oficials, que són l'anglès i el francès, ara avui dia que tenem? Que hi ha pocs llocs, pocs països que cantin amb la seva llengua. Tothom fa servir l'anglès o el francès, més l'anglès que pas el francès, perquè així és, mira, l'entengui tothom i almenys puguin saber el que diuen i a vegades també a l'hora de fer les votacions influeix un xic.
I en segona posició, França, amb la cantant Amina, amb la cançó C'est le dernier qui a parler qui a ressort, amb 146 punts.
Ne dis pas non, le monde est ni mauvais ni bon, tu ne tournes pas rond, c'est sans raison.
Era tunecina la Mina, per això veiem aquest tipus de cantar així, que ens recorda un xic el ritme àrab-africà. Per això és diferent de les tipus de cançons franceses. Vinga.
I en primera posició, Suècia, amb la cantant Carola, amb la cançó Atrapada por un viento huracanado, amb 146 punts també. Bueno, ja hem escoltat una mica de música del Festival d'Eurovisió.
Hem vist que tots els quatre primers van fer servir les seves respectives llengües. Ara, si ho passéssim avui, féssim un repàs, com fem un repàs de l'any 2018 o 2019, veurem que quasi tots, la majoria de les cançons primeres, són cantades en anglès.
Bé, seguim. Estem al dia 6 de maig. Robo de quadrets de Picasso. Quatre quadres de Picasso pintats entre 1910 i 1922, valorats en més de 3.000 milions de pessetes, al canvi en euros, 1.803.036.000 euros. Van ser robats en la Galeria Nacional de Praga. No sé si es van trobar més tard, ja si surt,
ja ho explicarem.
I el dia 8 de maig... Final, futbol, final de la Copa de la UEFA, partit d'anada, Inter de Milà 2, AC Roma 0.
Final italiana.
Sí. Una notícia sobre que Europa està en contra de la ENYE. l'enya espanyola.
Ai, perquè és l'únic lloc que hi és.
La Comunitat Europea exigeix la suspensió de l'enya dels ordinadors amb vista a unificar criteris ortogràfics de cara a la futura convergència europea. Però cada
continent... No se'n van sortir.
No se'n van sortir.
Perquè aquí tinc dos teclats i tots dos teclats tenen l'enya. A la continuació de l'L hi ha l'enya, un i l'altre també igual.
En català no la tenim.
No.
En francès tampoc.
No.
És l'únic...
I en els mòbils tampoc li trobaràs, sinó que has de pitjar la N i després te surt els quadrets a dalt que te surt l'enya.
Sí.
Vull dir que no sé si hi ha algun mòbil que la porta, jo ho desconec, però almenys els que he tingut jo, l'enya no hi és.
No
hi és. Fa temps també, recordo que com recitaves l'abecedari, hi havia la ella.
Sí.
I ara la ella està integrada a la L.
A la L, sí.
J-K-L-E-L. Llavors ara no hi és, la van integrar a la L. Vull dir, coses que van canviant.
I el dia 9, a Ràdio Ser Empordà se celebra el 7è aniversari en el nou pavelló municipal de Figueres. El dia 11 se celebra en tot el món el 10è aniversari de la mort del cantant jamaicà Bob Marley.
Mm-hmm.
Va ser el pare de l'estil reggae.
El reggae. Reggae, la música reggae.
I el dia 12, campionat nacional de Lliga. A primera divisió, jornada 34. Mm. Cádiz 4, Barcelona 0.
Carai. Quina pallissa al Cádiz.
Sí, però aquí la bona notícia va ser que a pesar de la severa derrotora del Barça i de la derrotora, o sigui, que va perdre l'Atlètic de Madrid davant de la Real Societat per 2-1, el Barça es proclama campió de Lliga a 4 jornades de la final del campionat.
Uh-huh.
L'Espanyol va guanyar a casa 1-0 davant del Tenerife. En aquell moment la classificació estava així. Primer el Barça, 54 punts. Segon l'Atlètic de Madrid, 45. Tercer l'Osasuna, amb 40 punts. I quart el Real Madrid, amb 39 punts. L'Espanyol estava en 14a posició, amb 31 punts i 3 negatius. I l'últim era el Betis, amb 23 punts i 11 negatius.
Estem parlant de la Lliga de 2 punts, eh?
De 2 punts.
Encara no s'havia posat els 3 punts.
Sí, perquè el Barça va guanyar amb 54 punts i 20 positius.
Ara quasi ho fas això a la primera volta, més o menys.
Sí. I el dia 14 de maig, el Banc Central i el Banc Espanyol-Americà es fusionen.
Mm.
Es van ajuntar. I ara ja ni un ni l'altre.
No. Va haver-hi una època que teníem bancs i caixes de tota mena, per triar i remenar, perquè em podies dir, bueno, si tu no m'ho fas, ja m'ho farà un altre, o l'altre banc m'ha fet això. I ara, esclar, queden 4 de comptats.
I prou, eh?
I prou. Aquí era una vila que déu-n'hi-do els bancs que hi va arribar. Bancs i caixes, eh? Perquè caixes ara ja també han desaparegut.
I el dia 15, la final de la Recopa. Partit disputat a l'estadi del Feyenoord a Rotterdam amb 43.500 espectadors. Manchester United 2, Barcelona 1. El Barça va perdre la final. Els gols del Manchester United, el 1-0, marcat en el minut 23, gol de Hughes.
No, aquest l'hauries de dir perquè va jugar amb el Barça. Mark Hughes.
Hughes.
Ex del Barça.
I el segon gol també.
Vinga, aviam, Mark Hughes.
Mark Hughes.
És aquell jugador que després va ser entrenador, també.
Però aquest gol va ser marcat en un clar fora de joc.
Mm.
Aquí va perjudicar el Barça.
Sí, me'n recordo. I a més, esclar, la ràbia que va fer perquè era un exjugador del Barça.
I el 2-1, gol marcat per en Koeman al minut 34 de la segona part. Mm. L'àrbitre, un gol de Pinilla en un fora de joc inexistent.
No hi havia el VAR. I el VAR.
Que podia ser l'empat a 2 i va saber el que ho hagués passat.
S'hauria de fer això una vegada, algun capítol, algú a la televisió que ho fes, algun reportatge, si existís el VAR de sempre,
sí.
Com hagués canviat els resultats de futbol, sobretot a finals, amb aquests partits, amb aquests penaltis dubtosos, aquells gols en fora de joc i altres coses.
Com nota curiosa, l'alineació del Barça va ser Busquets, en Subicerat estava lesionat, Nando, Alexanco, Ferrer, Eusebio Koeman, Vaquero, Beregistain, Julio Salinas, Laudrup i Goicoechea. En minut 27 de la segona part, Pinilla substitueix a Alexanco.
podem dir que quasi és la base, molts d'aquests jugadors, dels que van guanyar la primera Copa d'Europa.
Sí.
La majoria d'aquests jugadors hi van ser-hi a Wembley l'any que es va guanyar la Copa d'Europa.
I també hem de dir que el Barça, no sé per què no va guanyar aquest partit, ja que portava la ressaca d'haver-hi guanyat la Lliga. Mm-hmm. Moltes vegades va passar això, sobretot també a la final d'això...
La de Milán, la del 4-0 de Milán.
Sí, això mateix. Que es va guanyar la Lliga, mm-hmm. es va fer el boig, 4-0.
En una final, esclar, és dolorós un equip com el Barça en aquella època, que era amb el Dream Team, que jugués la final. Bueno, quasi que va significar el final del Dream Team, perquè a partir d'aquí ja va marxar Zubizarreta i ja quasi es anava desmembrant aquest equip que tantes tardes, nits de glòria va donar en el barcelonisme amb aquelles lligues guanyades in extremis en els últims moments.
Penso que queda un minut.
Queden 30 segons.
Va, acaba la Volta Ciclista a Espanya el dia 19 amb la victòria de Melchor Mauri i el dia 21 concert de la soprano neozelandesa Kirite Kanawa en el Teatre del Liceu, que inicia una gira a Madrid i a València. Bé, amics, fins aquí a l'espai d'avui. En entrebancs i tot, hem d'anar sortint.
Bueno, ara, ens anem sortint, prou bé. Això és el temps, el temps.
Que passeu un bon dinar, i l'hora de menjar bon profit, i si aneu de restaurant també. Adeu, amics, fins la setmana que ve.
I amb el profit que sempre desitja a tots els oients que aquest moment estiguin menjant o estiguin a punt de fer-ho, doncs acabem ja el que ha estat aquestes dues hores de magazín. Nos deixem ara amb l'informatiu que ens portarà la Bel, seguidament amb la plaça. Ja sabeu que podeu dir la vostra, 972-77-1000 o 627-4053-99. De la meva part, res més. Gràcies, fins demà, adeu-siau.